Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí i el dilluns de 1 a 2 del migdia. Vivències és un programa sota guia i direcció de Lluís Capdevila. Els arranjaments d'Àngel Falqués.
Hola, bon dia.
La col·laboració de Maria Torrents.
Què tal a tothom?
I la que us parla, Rosita Figueres. Ah, també tenim en Joaneta.
Hola.
Ah, no et veia. Com que no estem en la ràdio, diríem, a l'estudi de la ràdio, estem una mica així escapiculats i no veia el Josep Maria.
Però no diguis on estem, eh?
No. Secret, secret. Bé, la que us parla Rosita Figueres i el control, com sempre, ara l'Àngel Falqués.
El programa d'avui el dedicarem a la illa de Menorca. Em sembla que la conegui, aquesta illa, una mica.
Bastant.
La seva forta relació amb la música, la seva situació estratègica a mig camí entre Itàlia i Catalunya fa que les companyies italianes d'òpera fossin una parada a l'illa abans d'estrenar el Liceu, per la qual cosa les òperes s'estrenaven primer a Menorca que a Catalunya, com allà. La gran afició operística dels menorquins a principis del segle XIX precisava d'un teatre adequat on poder representar les obres que arribaven des d'Europa. Així, on abans hi havia les muralles que envoltaven la ciutat de Maó, es va construir el teatre principal.
Des de la seva rehabilitació i la seva reinauguració el 2001, aquesta joia de l'arquitectura, que va estar 5 anys en obres, ha recuperat el seu esplendor i entre bambolines i personatges de l'art i la cultura internacional han regalat les seves millors interpretacions.
És molt maco, eh? És una espècie de liceu en petit. Mm-hmm. És molt bonic.
És una qüestió d'anar, eh?
Sí, si ens deixen...
És com una bombonera.
Sí? Si ens deixen anar-hi, oi?
Començarem escoltant, com no pot ser d'altra manera, òpera, i ni més ni menys que amb la Maria Callas, cantant aquesta ària de Madame Butterfly.
Oh,
Curiositats reals i no tan reals. Un dels dos talons històrics del teatre va ser pintat per homenatjar la reina Isabel II, que va visitar l'illa l'any 1860. El seu autor va ser el menorquí Francesc Pons i Alsina, que va il·lustrar l'escena d'una Espanya coronada de llorer i envoltada de talons verds. Per tant, il·lustre visita, es van representar les òperes de Il Trovatore i Il Lombardi.
D'aquesta òpera, Il Trovatore, escoltarem a Luciano Pavarotti en l'àrea Dia che la pira.
Pira, bene. La història d'Amics de l'òpera de Mahó no podria explicar-se, segurament, si no fos per la notable tradició operística que sempre ha tingut la capital menorquina, i molt especialment de l'òpera italiana. De la intensa activitat literària del segle XVIII, així es dedueix i sembla evident que a finals de segle ja s'havien representat òperes a Mahó, data a partir de la qual es pot establir que va néixer l'afició pel bel cant.
En 1820 i 1824, per exemple, la Cenerentola i la Gazza, la Gazzalada de Rossini, van ser estrenades a Mahó, pràcticament al mateix temps que ho feien a Barcelona. Segurament també hagi contribuït a ella la posició estratègica a la Mediterrània del port de Mahó, refugi o parada obligatòria de nadius de totes les procedències. Ara podem escoltar la coneguda obertura de la Gazzalada.
Thank you.
Bé, l'orgue de l'església de Santa Maria de Maó és un altre dels tresors de Menorca que guardem molt bé, construït a Barcelona el 1807 pels organistes suïssos Kiburtz i Otter. No va arribar a Menorca fins a 2 anys després. Les guerres napoleòniques que hi havia en aquell moment van dificultar el trasllat de l'orgue pel Mediterrani, on l'esquadra anglesa vigilava els moviments dels francesos. Va ser necessari un salt conduït de l'almirall anglès Collingwood.
Aquest meravellós òrgan està considerat com un dels millors d'Espanya. Té 52 registres de gran qualitat, instrumental i artística. Té 3.006 tubs sonors, dels quals 197 són de fusta i la resta de metall. Diuen que sobirans, prínceps del Sant Reial, militars d'alta categoria, eren portadors a escoltar el famós orgue de Maó. Eduard VIII i la reina Alexandra, el príncep Carles de Dinamarca, el general Prim, la gran duquesa Maria de Rússia, la duquesa d'Orleans, la reina Isabel II, Alfons XII, segur que tots van quedar enamorats d'aquest patrimoni sonor de Menorca.
Una gravació feta a l'església de Santa Maria és el que podem escoltar l'orgue en el Masies. Oh.
La nit del 6 de juliol de 2016, el claustre de museu es va convertir en l'escenari d'un concert excepcional. Van tornar a sonar, de la mà dels músics Òscar Ortiz i David Fernández, unes trompetes que havien estat en silenci durant dècades, reposant en els magatzems del Museu de Menorca. Així va ser com, després d'un procés de restauració, s'han tornat a sentir les mateixes trompetes egípcies que van sonar en algunes de les representacions de l'òpera Aïda, de Giuseppe Verdi, Amor, durant la primera meitat del segle XX. Es tracta de tres instruments molt peculiars, tres exemplars de les que es coneixen amb trompetes d'Aïda o trompetes tabanes, i que el mateix Verdi també dominava trompetes egípcies.
En l'òpera, aquestes trompetes s'utilitzen en la marxa triomfal al segon acte. És segurament el fragment més conegut i també un dels més populars del gènere. L'escena consta d'un himne, Glòria a l'Egipto, i quan acaben els càntics entre les trompetes que presenten el tema principal de la marxa. Si observem l'orgànic instrumental de la partitura, veiem que Verdi va especificar els instruments que havien d'anar sul llotja, és a dir, a sobre de l'escenari. Assenyala que havia d'haver-hi, entre d'altres instruments, les noves trompetes dissenyades exclusivament per a l'ocasió. Les volia en dues tonalitats diferents, tres trompetes a la bemol i tres a si, de manera que podia canviar de to alhora que mantenia l'efecte sonor d'unes trompetes que servien per afegir l'impacte dramàtic desitjat.
Aquella temporada, que va arrencar a principis del novembre de 1904 i es va tancar el 7 de març de 1905, va comptar amb 12 títols operístics i un total de 84 representacions. 84? Fem comptes. Veurem que això dona una mitjana de 5 o 6 funcions per setmana. Són uns números que per si sols ja donen fe de la força del gènere operístic a la capital menorquina a principis del segle XX. Escoltem aquesta marxa triomfal d'Aïda.
Estem parlant tot el temps d'amor, jo parlaré una mica de Ciutadella, que és, entre cometes, el meu poble. A Ciutadella, ben a davant de la catedral, ja antigament era la universitat. Van canviar moltes coses perquè els anglesos, en un sentit de cara a la pela, amb perdó, van traslladar la capital, que era Ciutadella, la van traslladar a Maó. Però davant de la catedral, el que era abans la universitat primera que hi va haver, hi ha l'escola musical, que hi ha nada menys que uns 500-600 alumnes. És una meravella.
Encara actualment?
Actualment. I des d'allà han sortit, després cantant a un dels cors millors de l'illa, que és allà on també vaig començar jo. Va començar el Joan Pons, va començar el Natal Benejam. Molta gent ha passat pel Liceu de Ciutadella, o com en el cor, o com a primeres figures. Per cert, ara parlarem del Joan Pons, que és molt conegut meu, molt amic meu, i va néixer a Ciutadella l'any 46. És un baríton dramàtic menorquí reconegut mundialment com un dels principals barítons dramàtics dels nostres temps. A Nova York, en el Metropolitan, va actuar durant 25 temporades seguides. Era un ídol increïble. De manera gairebé ocasional ingressar al cor del Teatre del Liceu de Barcelona i des d'aquell moment es lliurà completament al cant. El que és curiós és que ell va començar de baix, cantant baix, com el seu pare. Però quan va arribar a Barcelona va conèixer la Montserrat Caballer i va dir: tu ets baríton. I va ser la gran sort que va tindre, perquè va tindre el gran recolzament de la Montserrat Caballer i es va col·locar de meravella. Va guanyar l'atenció mundial el desembre de l'any 80, quan va obrir la temporada de l'Escala de Milà en el paper protagonista de Falstaff, que fa una interpretació sensacional, sota la direcció de Lorin Maazel. Va tornar a l'Escala un mes més tard per a fer-hi el seu debut, igualment aclamat, com Tonio, en la producció de I Pagliacci, de Franco Zeffirelli. Des de llavors canta regularment a l'Escala. Bueno, cantava, ara està pràcticament retirat. Canta regularment a l'Escala, on ha interpretat obres de Tosca, La Traviata, Gianni Schicchi, Cavalleria Rusticana, etc. Moltes.
Bé, tot seguit escoltarem a Joan Pons, que es cantarà de La Traviata, Di Provenza di Ma.
Bene, l'hai parlat bene, italiano, allora, cominciamo.
Regularment en els més prestigiosos escenaris de l'òpera del món. Va fer el seu debut en el Metropolitan Opera House de Nova York el 1983 amb El Trovatore i des de llavors apareix regularment en la seva programació. L'any 1992 va aparèixer igualment com convidat especial a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona, un esdeveniment que va ser transmès en directe per la televisió a una audiència internacional estimada en 1 milions de persones.
L'any 2014 ha estat guardonat conjuntament amb el Teatre Principal de Mogó amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Govern Espanyol. Podem tornar a escoltar Joan Pons, ara cantant juntament amb Luciano Pavarotti i Bàrbara Weber aquest trio de Don Carlo Alberti.
Sospetti tu di me, di me, sospetti di me, no.
mio cuore e la speranza, questo cuore che si d'amore pote chiudere, non so, in la tua riposi ogni fidanza. Sì, questi fogli importanti ti do.
Carlo, tu puoi,
io puoi fidare,
puoi fidare
me.
Francesc Mateu Nicolau, conegut amb el nom artístic de Francesco Wetham. Wetham és curiós, perquè Mateu, al revés, és Wetham. És un cantant que va néixer a Palma de Mallorca el 4 de maig de 1847. Aquest senyor va néixer a Mallorca, però va viure a Menorca molts... Va acabar molt malament, va estar per tot el món, però va acabar molt... sense un quart o cinc cèntims.
Bueno, portant, no cal, ara no cal.
Portant una carretilla...
Sense
calés. Els seus pares, Francesc i Margarita, tenien un estanc. De nen va prendre classes de música del mestre de flauta Ignasi Muntaner. El compositor, director d'orquestra i professor de cant Joan Goula el va portar a la seva escola després de sentir-lo cantar. Va debutar el 27 de novembre de 1869 amb la Linda di Chamonix de Gaetano Donizetti al Teatre Principal de Palma. Llavors va actuar sovint als Països Catalans, anant a Alacant, València, Barcelona, on va debutar al Teatre Principal el 1872 i al Liceu el 1874.
El 1877 va estrenar al Teatre Sant Fernando de Sevilla el Rèquiem de Verdi, sempre amb la companyia de Joan Goula. El mateix any va marxar a Rússia, on cantarà en el Teatre Mausinski de Sant Petersburg. Actualment es conserva un cilindre de cera que va gravar en 1902 la balada Cor Fedele.
Va costar molt trobar-lo, oi, Àngel?
Sí.
Perquè de 1902 ha plogut, eh?
Sí. Ara tot seguit el podrem escoltar.
Un artista, senyor Huétar, exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid.
Connotación novela quizá lo vuestro nido con la rondinela con la rondinela
Bé, hi ha un altre cantant menorquí, que és curiós, és d'Alaior, en Menorca en diem Aló, és d'Aló. Es diu Simón Orfila Riudavets. És un baríton, també. Va néixer el 13 de setembre de l'any 76. És menorquí, és deixeble del tenor Alfredo Kraus. Actuà assíduament en els teatres de Liceu i el Real de Madrid, a més de la Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper de Berlín, el Teatre de San Carlo a la Scala, amb títols com Aida, La Bohème, La Cerentola, La Dona del Llac, Don Giovanni, Lucia de Lammermoor, Norma, Les Noces de Figaro, ai, deixem-me respirar, i Puritani, Turandot o El Viaggio a Reims, vol dir una quantitat d'obres fantàstiques.
Des de petit volia ser cantant o oberista. Va heretar la passió musical de la seva mare i el seu avi. Va iniciar els estudis musicals i de cant als 16 anys en el Conservatori de Menorca. Deu ser a Ciutadella.
Segurament.
El tenor Alfredo Kraus el va descobrir a l'Òpera de Maó i el va convidar a participar en els cursos d'estiu de Santander, que li va permetre accedir a l'Escola Superior de Música Reina Sofia, on es va formar durant 3 anys amb Kraus, que dirigia la càtedra de cant com a mestre. De Kraus ha explicat, va aprendre la tècnica i la selecció del repertori. També va tenir com a professor a Suso Mariategui i Edelmiro Arnaltes. Aquests també són de...
No, aquests dos no. Són professors que em sembla que eren a les Canàries, em sembla, perquè el Kraus el va traçar que trobés diversos professors diferents, no? Però no són, aquests dos no són menors d'ells. No.
Des de jove ha tingut una posició privilegiada al món líric. A les seves entrevistes sol dir que en realitat és un obrer de l'òpera, amb dues passions, cantar i fer riure, pel color i la flexibilitat de la seva veu. La seva especialitat són les obres de Mozart i Rossini. Podem escoltar a Simón Orfila a la conegudíssima ària de Giovanni de Mozart, Il Catalogo.
Un dia que el vaig sentir jo, és curiós, va actuar amb una de l'espècie de fèries de cavalls menorquins, ell a cavall, cantant una ària, em sembla que era de Bosa, fabulós, amb uns llums i un cavall negre alt, i quedava elegantíssim. Té una veu molt maca. Escoltem-lo.
Bada vida, il catalogo è questo, delle belle che ha vol padron mio, un catalogo che ho fatto osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Romagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, mai in Spagna, mai in Spagna son già 1003. 1003 queste contadine, cameriere cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne, ogni casa, ogni volta, ogni età, ogni volta, ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1003, ma fra queste contadine, cammelliere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, prevando di ogni grado, di ogni forma, di ogni età, di ogni forma, di ogni età, di ogni forma, di ogni età. Ei, alusor,
Bueno, parlant que el seu número fil anava a cavall, parlarem de les festes de Sant Joan, que són les festes del cavall. El cavall menorquí, un cavall negre, és curiós, perquè neixen beix quasi blancs i es tornen negres. Negre és un negre preciós.
I aquestes festes les fan a la capital, a Mou?
No, les festes de Sant Joan són úniques. Després, tots els altres pobles han anat agafant idees i han anat fent semblant perquè ha sigut un element molt bo pel turisme. Però llavors és les que van començar, les més antigues, les més clàssiques, amb normes, amb una sèrie de detalls fantàstics, són les de Ciutadella. El cavall menorquí, en tots els pobles i ciutats, constitueix l'eix principal de les festes patronals. Els elements típics i propis d'aquesta peculiar festa són els anomenats caixers. Genets que realitzen cabrioles amb els seus cavalls davant l'exaltació de la gentada que gaudeix del contacte amb els magnífics exemplars menorquins. Hi ha diversos tipus de caixers, segons representen la noblesa menorquina, els artesans, els pagesos o l'església. La festa consta tres dies principals, el dia d'Esbé, dissabte de Sant Joan, sigui el dia que sigui, el dia abans de Sant Joan és el dissabte de Sant Joan, encara que sigui dilluns, un dimarts, el dia que sigui. Allà és costum, hi ha el dissabte de Sant Joan, el dissabte d'Esbé, el dissabte de Nadal, caigui quan caigui.
El dia abans de la festa es prepara un bé viu i aquest s'ha rentat, pentinat, cada dia de la setmana anterior. Se'l vigila durant tota la nit perquè no s'embruti. Al despuntar el dia l'adormen amb cintes de seda de colors. Se li pinten creus sobre el llom, les banyes són purpurina i se li col·loca al front una corona com la que porten els cavalls. Soma d'Esbé és l'encarregat de portar a coll el bé tot el dia mentre apunyala els caixers durant la capta.
Apunyala, acompanya. No facis mal de la festa.
Perdó.
Acompanya els caixers.
Acompanya els caixers durant la capta. Acte que consisteix en convidar persones rellevants a les celebracions i anar a visitar...
No, perdó, aquí ho ratificaré. No combina a persones rellevants. Conviden a tots els caixers que anan a la colcada, que en diuen, a la colcada, i visiten les cases on estan els caixers representants a la festa. Continua, sisplau.
No, d'on passa la Maria?
Seguim, doncs. És preceptiu realitzar la primera visita a la casa de l'alcalde i la segona al Palau del Bisbe. Després es visiten autoritats, propietaris, pagesos i persones distingides seguint una llista confeccionada per endavant. Tot seguit escoltarem a la banda la música de Ciutadella amb la música pròpia d'aquest dia.
Sí, el set de Sant Joan, puntual, a les dues en punt, quan sona les dues puntual, el fabioler sol·licita permís al caixer senyor per començar la festa. Després recorre els carrers on viuen els altres caixers i cavallers avisant-los en el so de les notes de la seva flauta i tambor. Allà en diuen es fabioler. Comença la cavalgada passant per l'hospital municipal i dirigint-se cap a la plaça del Born, on té lloc el primer caragol. Girs entorn a un lloc determinat de les festes es caragol del Born. Es fan tres toms, tres voltes, al Born, diuen es caragol. Caragol, ho diuen perquè dona voltes com un caragol. Són tres voltes que donen sempre.
Després surten en direcció de Sant Joan de Missa, on avui dia es canten vespres. Mentrestant, a Ciutadella, la gent celebra una batalla de ballar. A cavalgada es reuneix un altre cop a posta del sol per recórrer un trajecte galop que va de la plaça de la Catedral a la plaça Nova.
Escoltem com sona aquest caragol.
Sí, però abans d'això em fa gràcia perquè l'ull de les avellanes és una cosa molt típica. Fa molts anys va començar en què els nois es regalaven una espècie d'aludes. Unes aludes són...
Què són aludes?
Les aludes són com una... Com diríem? Un embolcall de paper.
Ja.
Que s'hi posen.
Paperines.
Paperines, sí. Un embolcall que regalaven uns confits. I en llançaven molt solament uns quants. Però amb els anys va ser molt car i van anar canviant. I les avellanes venen de Tarragona, tonelades d'avellanes buides. És curiós. Llavors es llancen, però abans es llançaven entre els cavalls i entre tots els caragols, però al final s'ha reduït només un lloc determinat i avui en dia, en diuen una mica de guerra d'avellanes. Com que són buides no fan massa mal. I llavors allà hi entra tot. No és amb les noies i llancen i és una festa molt especial.
Bé, doncs escoltem com sona aquest caragol.
El dia de Sant Joan, a les 7 del matí, el fabioler demana autorització perquè començar la festa. Avisa i reuneix la cavalgada a les 9 ja completa. Realitza un caragol a Santa Clara, tot seguit baixant al Pla de Baixamar. El Pla de Baixamar és un lloc curiós perquè és una espècie al final de la bocana del port antic de Ciutadella. Hi ha tot un pla que deu tenir quasi bé un quilòmetre, i a cada banda hi ha uns hortals que només la gent hi va, els que tenen aquest hortal, per veure les festes. Allà fan els ensajos per la passarà a la tarda, que es fa la festa gran a la tarda. És un acte que precedeix el caragol, els genets assagen l'ensortilla i corren abraçats.
Els jocs de l'ensortilla consisteix en cercar amb l'asta que porta el genet a galop una anella penjada. El genet que l'enxampa guanya una canya verda de la que penja una cullera de plata. El joc de ses carotes es juga amb dos genets, un al costat de l'altre, corrent a galop per un trajecte determinat. El que porta la carota, escut de fusta fina, que porta pintat una cara grotesca, rep els cops que l'altre li clava amb una llança, lladriola o amb el puny. L'objectiu és trencar la carota abans que finalitzi la cursa. Al joc de córrer abraçats hi participen també dos cavallers que corren a galop un trajecte i abans de finalitzar han hagut d'ajuntar els cavalls donant-se la mà i abraçar-se i besar-se.
És curiós, quan es trenca les carotes, el jovent vol un record per regalar...
Les carotes que són què?
Són les carotes...
Una disfressa.
Sí, una espècie de... A vegades de gent coneguda, però en plan caricatura.
Sí, com a caricatura.
Sí, i llavors és quan es trenquen, el jovent regala un tros, es llencen a terra com bojos per regalar un tros a la seva estimada, a la seva noia. És curiós.
El crit de fins l'any que ve, si Déu vol, de pronunciar el caixer senyor com a cunyat oficial de les festes, les emblemàtiques festes de Sant Joan acaben amb un monumental castell de focs artificials. I elevarem les festes amb aquell aleu. Tant de Menorca. Clar, un grup important de Menorca era els Millonaris de la Canció. No era de Menorca? Bueno, doncs hi havia un component que sí que era de Menorca, no?
El conjunt d'Atomium era de Menorca.
Un conjunt era?
Atomium.
Atomium.
Atomium, de Brussel·les.
Bueno, sí, els Millonaris de la Canció es va fer aquí a Barcelona, no? Però un dels components sí que era menorquí, no?
Sí.
El Josep Maria Joaneda.
Claro,
qui pagaria més per poder tornar a escoltar una de les cançons que cantava en Joaneda? Perquè qui la recorda? Clar. Jo m'agradaria, i he fet una enquesta per veure quina volien escoltar, i és El Oro Negro. Què sembla, Josep Maria?
Escoltem-la.
Soy minero, dura labor, del oro negro rastreador. En mis días no alumbra el sol, con la aurora llega para mí la noche. De las entrañas de un valle gris, lágrimas de oro hago surgir. Vivo en riqueza de un mundo ruin, donde con el oro triunfa la mentira. Yo soy un hombre liberado de la gran ciudad que me tuvo acorralado. Allá, todo es odio y temor. ni el falso amor. Yo soy minero, dura labor, del oro negro rastreador. En mis días no alumbra el sol, con la aurora llega para mí la noche. Corra al lado. Allá todo es odio y temor. Aquí no conozco el rencor ni el falso amor. Yo soy minero, dura labor, del oro negro rastreador. En mis días no alumbra el sol, con la aurora llega para mí la noche. Con la aurora llega para mí la noche. Entre sombra, pero libre soy.
Bé, fins aquí Vivències Musicals. Els oferim tots els diumenges com avui i poden tornar a escoltar el dilluns d'una a dues del migdia.
Ara bé, el que no s'ha dit és que al final de la festa podríem dir que els jocs artificials, els focs artificials, és un afegit que va arribar al cap d'uns anys de la festa. Però al final és l'últim toc de Fabiol. L'últim toc de Fabiol cada vegada és a les 6-7 de la matinada que acaba la festa. I és un silenci sepulcral, tocant un toc diferent, i la gent la veus plorant. Com allò de Pamplona que diuen pobre de mi. Doncs això és un final dramàtic, podríem dir, fins l'any que ve. La gent el dia següent ja estan preparant les festes de Sant Joan per el proper any. Vull dir que la gent s'abracen i amb un silenci sepulcral.
Ha de ser maco,
eh?
Molt maco.
Tu dius fins l'any que ve i jo ja dic que això s'ha acabat ja. Fins la setmana que ve.
Molt bé, d'acord.
Voy a compás de mi quimera, dejando atrás la carretera, buscando al amor. Te miro al pasar a ti y a ti, ¿dónde estarás, amor, amor? ¿Dónde estará la que espera mi corazón? De ventana a ventana rueda la canción, cuando el eco repite mi voz. En cada camino un horizonte sin fronteras, con un vagabundo y una canción. Te miro al pasar a ti y a ti, ¿dónde estarás, amor, amor? ¿Dónde estará la que espera mi corazón? De ventana a ventana rueda la canción, cuando el eco repite mi voz. Vagabundo, vagabundo, vagabundo soy. En cada camino un horizonte sin fronteras, con un vagabundo.
se ha quedado. Tú serás lluvia y jazmín que jamás se de olvidar, y la luz de tus ojos quedará. No podrás imaginar si te alejas la ilusión que sentirás cuando vuelvas. Cuando vuelvas hasta el cielo cambiará su color. Cuando vuelvas no te irás. Drop the baru. Cuando vuelvas no te irás. No podrás imaginar si te alejas la ilusión que sentirás cuando vuelvas. Cuando vuelvas hasta el cielo cambiará su color. Cuando vuelvas no te irás. Podrás imaginar si te alejas la ilusión que sentirás cuando vuelvas. Cuando vuelvas hasta el cielo cambiará su color. Cuando vuelvas no te irás. Cuando vuelvas no te irás. No te irás. Cuando vuelvas no te irás.
Ona Codinenca al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.